El matí de Catalunya Ràdio, amb Pere Mas.
3 minuts, ens plantarem a 3 quarts de 10 del matí aquí a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ho hem avançat als nostres oients. Ara tenim ganes de parlar amb el senyor Joan Ridao, secretari general d'Esquerra, també portaveu d'aquest partit al Congrés dels Diputats, i ahir, podríem dir, hoste, si seria la paraula correcta, del president del Govern Central, el senyor José Luis Rodríguez Zapatero. Senyor Ridao, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Al matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Dèiem hoste perquè ahir vostè, en la seva qualitat de portaveu d'Esquerra al Congrés dels Diputats, se'n va anar a la Moncloa a veure el senyor Zapatero, que això a la Moncloa deu ser maco de veure per dins, per cert.
És un complex molt gran, sí, i a més les dependències on està el president del govern són grans, són realment esplèndides, no? Que criden l'atenció.
Estaríem parlant de les dependències públiques, perquè tot
no,
una part privada que no...
Sobretot tenint en compte que ho paguem amb els nostres impostos, la veritat és que no deixa de cridar l'atenció.
I és que sempre que veig alguna visita veig aquells boscos, aquella mica de bosc, aquells arbres...
Sí, encara crida més l'atenció Zarzuela, quan jo vaig anar també protocolàriament a la recepció del rei a motiu de la investidura, em va cridar l'atenció que hi ha una carretera de fins a 7 quilòmetres fins a arribar al Palau de la Zarzuela, plena de cabirols i de tota mena de bèsties. Suposo que el rei es deu dedicar els caps de setmana a la cacera per allà prop, i francament també...
Noto aquí una intenció malèvola en el seu comentari, senyor Ridao.
Irònicament, per les dates que estem ja. Pràcticament vacances.
Bé, hi ha diversos temes damunt la taula, hi ha el tema del finançament, hi ha el tema dels traspassos pendents, hi ha una pila de qüestions també relacionades amb el seu partit, però comencem pel començament. L'entrevista d'ahir amb el senyor Zapatero, d'entrada, com el va veure, com el va trobar? Amb aquell optimisme permanent del
senyor Zapatero? Va ser una entrevista cordial, llarga, gairebé una hora i tres quarts. Jo vaig veure un president del govern espanyol optimista, jo diria que gairebé encantat d'haver-se conegut i mirant-se el melic. Ell està convençut de que està fent les coses bé, de que el front unitari entre els partits catalans té, diguem, els dies comptats, i que posarà sobre la taula una proposta de finançament que serà satisfactòria. Evidentment, quan vam entrar en els detalls vaig veure claríssimament que aquesta suavitat en les formes no amaga una gran duresa en els continguts i en el fons, i crec que serà tot plegat molt complicat. En qualsevol cas, jo tenia un propòsit ahir, que era traslladar-li nom d'Esquerra, que per començar a parlar, no per donar eventualment suport als pressupostos, sinó per començar a parlar, hi ha d'haver no només un bon acord del finançament, sinó un desbloqueig en la situació del desplegament de l'Estatut, que en aquests moments s'ha posat en relleu aquests dies amb les diferents reunions entre la Generalitat i l'Estat. No?
Però vostè, justament, el que va dir-li vostè i el president Zapatero, li van dir al senyor Duran Lleida el dilluns, crec que el senyor Herrera també va anar-hi dilluns, li va dir exactament el mateix, i la ministra i portaveu del govern, la vicepresidenta i portaveu del govern, la senyora de la Vega, ja va dir fa uns dies que això de vincular l'Estatut i el seu desplegament amb els pressupostos, que són dues coses diferents, que no sé per què aquesta mania de barrejar-les.
Bé, evidentment, són dues coses distintes, tot i que el reflex del model de finançament hi seran els pressupostos, en la mesura que, diguem, els diners que destini l'Estat a les comunitats autònomes hi figuraran alguns capítols del pressupost. Però, escolti'm, la llei de pressupostos és la llei més important que aprova qualsevol govern al cap de l'any, i és legítim que els grups polítics catalans condicionin el seu suport a aquesta llei a obtenir altres contrapartides. Per tant, aritmèticament, el pes del catalanisme al Congrés i al Senat és una sisena part de la representació. El govern espanyol no acostuma a moure mai un dit si no li poses l'alè al clatell, i per tant és molt important que continuem exhibint aquesta fermesa, aquesta determinació dels partits catalans, i alhora també aquesta unitat que és imprescindible. No?
De totes maneres, vostè m'ha dit fa un moment, en la primera resposta, que veu que el president Zapatero té clar que aquesta unitat s'acabarà trencant i que ell presentarà una proposta que serà prou bona. Això és contradictori. Perquè si la proposta és prou bona per ell, potser no és prou bona perquè l'accepti la part catalana.
No, ell té interès, m'imagino, de reproduir el mateix esquema que va donar lloc a l'Estatut, és a dir, que es fracturi la unitat dels partits i fins i tot arribar a un acord per la porta al darrere amb algun altre grup polític. Per això és molt important, i ahir que sentia el senyor Mas amenaçant en trencar i en esquerdar aquesta unitat, que això no passi, que no succeeixi, perquè és molt important mantenir aquesta unitat, perquè no hem de repetir els vells errors. Crec que l'Estatut va entrar pel camí del Pedregà en el moment que es va trencar la unitat, per tant és molt i molt important que hi hagi aquesta unitat, i no només això, sinó que de cara a la tardor, quan segurament entrarem en la fase decisiva de la negociació del finançament, hi hagi fins i tot mobilització. En aquests moments hi ha una unitat no només dels partits, sinó dels agents socials i econòmics, i també de la societat civil organitzada a Catalunya, al voltant d'un tema que és crucial pel nostre futur, perquè de fet ens estem jugant probablement el benestar de tota una generació. I això, evidentment, no accepta ni tacticismes ni maniobres partidistes, sinó que el que reclama, exigeix, és aquesta unitat. No?
Vostè estava fent referència ara a unes paraules d'ahir del senyor Artur Mas, que deia que si el govern actual, el govern entès, no presenta la seva proposta de finançament abans del dia 9, que Convergència presentarà la seva, cosa que vostè interpreta com ja un trencament d'aquesta...
No. Crec que és una amenaça velada que no es consumarà i així ho desitjo. Jo vull recordar, i el senyor Mas ho sap perfectament, que hi ha un acord entre els partits del govern i Convergència i Unió, una reunió que va tenir lloc abans de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, en què es va mostrar aquesta unitat dels partits catalans, en què el govern va adquirir tres compromisos. El primer és fer un disseny de l'arquitectura bàsica del finançament i, per tant, quin és el model i la proposta concreta que des de Catalunya, no el govern, des del conjunt dels partits catalans, fem al govern espanyol. En segon lloc, posar sobre la taula alguns escenaris econòmics, per tant, objectivar i quantificar les necessitats de despesa i, per tant, la millora del finançament. I el tercer era també un document que aquest ja s'ha conegut aquests últims dies sobre què ha de fer l'Estat, per tant, quan i com s'ha de primar, tenint en compte que l'Estat en aquests últims anys ha incrementat els seus ingressos més d'un 10% i, en canvi, les necessitats de despesa, la despesa en alguns capítols socials, com l'educació, la sanitat o els serveis socials de les comunitats autònomes, s'ha incrementat exponencialment. De forma que la proposta que el govern català té sobre la taula i que és coneguda és que hauríem de tornar a una situació equivalent a la de l'any base de l'actual model de finançament, a l'any 99, en què els ingressos de l'Estat pesaven el 50%. Si això és així, i a més teníem en compte les necessitats de despesa, sobretot social, de les comunitats autònomes, estaríem parlant de la possibilitat de que l'Estat posés a la taula entre 13.000 i 20.000 milions d'euros al sistema. I dic això perquè, entre altres coses, el model de finançament que ha avançat el govern espanyol no concreta, en aquest cas, quina és l'aportació addicional de recursos que està disposat a fer l'Estat, al marge que tampoc coneixem altres elements com els mecanismes d'anivellament o de solidaritat, o tampoc coneixem exactament si acceptarà o no les variables bilaterals que conté l'Estatut, etc. I per tant crec que s'han fet els deures, i el senyor Mas això ho sap, i per tant jo li demano en nom d'Esquerra Republicana que en cap moment no trenqui aquesta unitat, perquè és fonamental.
És la segona o tercera apel·lació que fa que el senyor Mas no trenqui aquesta unitat. Creu vostè que justament està fent aquestes apel·lacions perquè serà la primera en baixar el carro Convergència i Unió?
Bé, jo tinc molt present el record de l'Estatut, que és imminent. Fa 2 anys que es va aprovar, tots recordem la reunió entre Mas i Zapatero. D'entrada, si estem amb un model de finançament dolent i estem pendents d'una negociació entre el govern de l'Estat, Catalunya i totes les comunitats autònomes, és perquè el model de finançament que hi ha a l'Estatut s'assembla com un ou, una castanya, el concert econòmic que reclamàvem tots els partits del 30 de setembre, i per tant si estem davant d'un mal model de finançament és per un acord del senyor Mas amb el senyor Zapatero, per cert un acord el que ahir va al·ludir repetidament el senyor Zapatero en la meva entrevista, no?
I per tant, en quina línia hi va al·ludir?
No, hi va al·ludir dient que hi ha un acord bàsic a l'Estatut que abraça també, diguem, la negociació del finançament, per tant que evidentment el president Zapatero està interessat en el concurs de Convergència i Unió durant aquesta negociació. Dic això perquè, miri, la situació es podria traduir de la següent manera, si reproduís l'esquema de l'Estatut. En primer lloc, la temptació del govern català, en aquest cas del PSC o del mateix conseller Castells, d'arribar a un acord amb el govern espanyol, per una banda, un acord que es podria qualificar d'històric, sempre serà històric, perquè evidentment molt millor que el del 2001 ho serà. Pensi que ara Convergència i Unió està reclamant 23 vegades més 5.200 milions d'euros del que va obtenir amb el seu acord amb el PP del 2001, que van ser 224 milions d'euros. I per l'altra banda, una tentació de Convergència i Unió de que per la porta del darrere i en la tramitació de la LOFCA, quan s'hagi d'aprovar el Congrés del Senat, arribi algun acord amb el PSOE, i mentretant a Catalunya ara vagi aixecant el llistó. Per tant, jo crec que aquest escenari no és bo, i aquest és un escenari que hauríem de descartar, i de fet jo estic content, jo crec que el conjunt de l'opinió pública catalana està contenta de veure que per una vegada els partits catalans exhibeixen fermesa i unitat, i aquesta és la que hem de preservar al màxim.
També se'n recorda de la famosa foto del president Maragall i del senyor Artur Mas brindant amb una copa de cava, això als passeigos del Parlament, el 30 de setembre, crec recordar, però clar, al cap d'un parell de mesos o tres, la famosa foto de la Moncloa.
És això precisament el que m'estic referent.
Fins a cert punt pensa, mira, molta unitat, ara els agents econòmics també s'hi han apuntat, fins i tot el conseller conseller balear, però potser un dia petarà per alguna banda, això.
Bé, podria ser, però jo insisteixo que de moment els partits, sindicats, patronals, entitats més representatives de la societat civil tenen un objectiu comú, que és obtenir un bon finançament just i equitatiu. El govern ha exhibit una fermesa i una determinació molt important davant del govern espanyol i el principal partit de l'oposició, Convergència i Unió, ha fet costat al govern, i això és el que tenim ara. I per tant, ni m'agraden amenaces velades a trencar la unitat, ni vull pensar en cap moment que es reprodueixi l'esquema de la noció de l'Estatut que ens va portar, diguem, aquest Estatut retallat i laminat que tenim en aquests moments.
Vostè parlava d'un element de pressió. L'element de pressió és la negociació dels estatuts, dels pressupostos generals de l'Estat. En aquesta negociació, aparentment, els partits catalans estan dient, escolti'm, aquí no hi haurà el nostre vot si no hi ha un bon finançament per Catalunya. Però el senyor Zapatero, que de moment no els pot aprovar perquè no té prou vots al Congrés, pot sortir-se'n, per exemple, gràcies als bascos, que malgrat mantenir el contenciós del tema del referèndum i la consulta popular, el senyor Coreca l'altre dia va dir que, vaja, que són coses diferents i que se'n pot parlar.
Això demostra
que al final acabaran aprovant-se via basca...
Pot ser. Això demostra que cada terra fa sa guerra, i per tant... Que el PNB, malgrat tot, entre altres coses perquè no té el problema del finançament que té Catalunya o les Illes o el País Valencià, pot arribar a un acord, com pot ser que hi hagi un acord també amb Coalició Canària o amb el mateix bloc, i per tant pot ser que aritmèticament el govern espanyol pugui tirar endavant aquests comptes. El que passa és que jo crec que al govern espanyol li interessa un acord ampli i una coartada, diguem, àmplia per uns pressupostos en un escenari de dificultat i de crisi econòmica. I és per això que jo li vaig plantejar tot un seguit de coses al marge del finançament. I el tema dels traspassos. Jo no m'atreveixo a qualificar, com deia l'altre dia el senyor Saura, de retard ni tan sols morós el tema dels traspassos, perquè realment estem en una situació de bloqueig. 11 traspassos en 2 anys des de l'entrada en vigor de l'Estatut. Mira, ens estem discutint des de l'embalatge dels ous de granja fins a l'habilitació dels tastadors d'oli. I aquí hi ha una espècie de tecnoestructura immunoresistent en els ministeris espanyols que no s'aprima ni un mil·ligram. No hi ha manera de que facin efectius alguns traspassos. Després hi ha una manca de voluntat política i d'impuls polític per part del govern espanyol, i després hi ha també una certa resistència per part d'algunes empreses, organismes públics, AENA, la mateixa Renfe, alguns sindicats espanyols que, amb una barreja de corporativisme i de centralisme de la pitjor espècie, es neguen a això, no? I per tant jo hi parlava d'un autèntic quadre patològic, perquè no només hi ha aquest retard en fer efectiu aquests traspassos, sinó que hi ha també una situació molt greu de deslleialtat institucional per part del govern de l'Estat. Vull dir que durant 2 anys hi ha hagut fins a 30 conflictes de competències que ha hagut interposat el govern de la Generalitat contra normes de l'Estat que incompleixen l'Estatut, i fins i tot hi ha un incompliment flagrant per part del govern espanyol de sentències del Tribunal Constitucional amb temes bàsics com les beques, no? Per tant, estem en una situació francament complicada. Després hi ha altres capítols com el finançament de la llei de dependència. Calen pràcticament el doble de recursos dels que està disposat a posar l'Estat sobre la taula. Cal doblar els recursos pel Fons d'Immigració. Per tant, estem en una situació crítica, i per això és molt important condicionar amb la representació catalanista el debat dels pressupostos i mantenir aquesta unitat a ultrança. No?
Seguim parlant d'aquesta unitat. El senyor Jaume Bosch va dir que si el dia 9, que ja es veu que no hi haurà res acordat, doncs no en sortia res, no s'aconseguia tancar res sobre el finançament, es parlava de fer una mena de document unitari, alguna mena de proposta que sortís del Parlament, on aparentment s'hi apuntava tothom menys Ciutadans. Què n'hi ha d'això?
Nosaltres ja hem dit que sí, que no estem en desacord, diguem, en asseure'ns a la taula per fer una declaració o un pronunciament, però vaja, diguem, aquest acord unitari ja existeix en la mesura que la posició del govern català i dels partits catalans ja es va manifestar en el Consell de Política Fiscal i Financera. L'altre dia també es va traduir en una posició comuna també en la Comissió Mixta de Transferències. Jo crec que hauríem de fer un pas més. Esquerra va apel·lar ja la setmana passada a la mobilització, i crec que aquest 11 de setembre pot ser una data, diguem, assenyalada, perquè recuperem un esperit propi probablement de la transició.
Això vol dir alguna mena de manifestació, alguna mena de...
Sí, una mobilització. Jo crec que seria un gest de força. La mateixa Iniciativa per Catalunya ja dic que sí, alguna entitat com la Plataforma pel Dret a Decidir ha insinuat que també. El PSC de moment manté algunes reserves, i falta exactament saber la posició final de Convergència i Unió. Jo, en tant que secretari general d'Esquerra Republicana, tinc la intenció Després haver enviat una carta Joan Puigcercós en tant que president del partit als màxims representants d'aquests partits i entitats a mantenir un contacte amb ells, i espero que l'11 de setembre hi pugui haver aquesta mobilització com hi ha hagut en altres moments de la nostra història, no?
Seria per exemple com aquella de la plataforma pel dret a decidir, aquella famosa, va ser el febrer, crec recordar.
Sí, sí, i evidentment aquella va ser una manifestació importantíssima, massiva, intergeneracional, interclassista, de gent de tot origen, de tota condició, i va ser un gest i una demostració de força, i ara crec que hauríem de ser capaços de mobilitzar, però fer-ho a més amb tots els partits del davant, i crec que això ho agrairia la ciutat catalana i seria una demostració de força molt important davant del govern espanyol. No?
Deixi'm preguntar-li un parell de coses ja sortint d'aquest tema de la negociació del finançament dels pressupostos. Una, en relació a aquestes preguntes que han anunciat que Convergència i Unió i el PP presentaran al Parlament sobre el nomenament del germà del vicepresident Carod, el senyor Apel·les Carod, com a delegat, nou delegat del govern a França. Hi ha qui diu que no està prou capacitat i que, a més, ha fet les coses una mica al seu aire. Què hi tenen a dir vostès?
No, jo crec que és una decisió i una atribució que correspon al govern, en aquest cas al vicepresident del govern, no? I, per tant, des d'Esquerra no acostumem a ingerir ni a intervenir en aquest tipus de decisions que correspon al govern, i per tant des d'aquest punt de vista no hi tinc res a dir. Miri, jo crec que s'ha de valorar la feina de les persones no pel vincle parentiu amb altres persones, sinó realment per la seva tasca efectiva. I vull recordar que en el passat altres persones, per exemple el mateix fill del president Pujol, que va ser director general d'Afers Interdepartamentals quan el seu pare era president, doncs va ocupar una alta responsabilitat a l'administració, i posteriorment hi ha hagut altres persones prou conegudes ja en aquest altre govern que tenen vincle parentiu. Per tant, des d'aquest punt de vista crec que l'important és veure la feina, l'executòria de les persones i temps al temps, evidentment.
I l'altra qüestió, en la seva qualitat també de secretari general d'Esquerra, com està anant la governabilitat del partit després del congrés en què, vaja, van guanyar el seu sector, per entendre'ns, amb el senyor Puigcercós al capdavant, però amb un tant % de vots i de suport dins el partit, doncs, que pintava un futur d'una certa turbulència.
Bé, jo crec que en primer lloc Joan Puigcercós i jo mateix vam rebre un suport ampli, per tant tenim la legitimitat suficient per dirigir el partit. Després del congrés en què no va ser possible conformar encara ara una direcció tot l'unitària i integradora que tots desitjàvem, hem començat a caminar amb diferents gestos cap a les diferents sensibilitats que conviuen al partit, escollint un home bo, conciliador, com a president del Consell Nacional, que és una persona ben vista per tothom, en els òrgans de control, com la Comissió Censora de Comptes, la Comissió de Garanties, hi ha una àmplia representació de tothom, per tant hem anat fent passos en aquesta direcció. I els tres objectius que ens hem marcat són, primer, recuperar el lideratge polític pel partit, no només en els representants de les institucions; en segon lloc, obrir el partit a la societat civil, per tant ha de ser un partit que no cremi tantes energies de portes endintre, i per tant doncs, ser un partit menys vulnerable des d'aquest punt de vista, i per tant tenir una presència en diferents entorns econòmics, culturals, acadèmics, i en tercer lloc modernitzar el partit i preparar-lo pels pròxims objectius i pel pròxim cicle electoral. Les enquestes en aquests moments són positives, evidencien que Esquerra Republicana doncs recupera posicions, i per tant anem fent i estem satisfets de la feina feta fins ara.
Molt bé, doncs veurem quina traducció tenen aquestes enquestes a les urnes, i també veurem com va evolucionant tot això del finançament i de l'Estatut, que em temo que n'estarem parlant durant moltes setmanes. Senyor Joan Ridal, moltes gràcies.
Gràcies, molt bon dia.
Són gairebé les 10, arriba el butlletí a les 10 amb els companys informatius, després escoltarem els oients, aventures històriques i una pila de coses més. Fins ara mateix.